Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Des de les 5 de la tarda, fa més o menys un mes, l'Edu Palomares va venir a parlar dels seus llibres aquí al Fabricació i, a veure, seré sincera, sense saber ben bé com va sortir del Fabricació pròpia, l'Edu va sortir amb un encàrrec. De convertir-se, a veure, en una mena de detectiu privat de llibreries. Clar, això implica doncs, anar-hi d'incògnit, observar, extreure informació i després doncs, venir aquí al Fabricació a parlar-ne. És així, no, Edu, o què?
Sí, sí, jo crec que em vaig deixar emportar per l'emoció de la ràdio i vaig acceptar, però no, la veritat és que reconeixer que una de les coses que més m'agraden és això, perdre'm pels barris, anar caminant i anar trobant-te, anar entrant a les llibreries que et trobes, no? Perquè, de fet, s'han convertit en els punts neuràlgics dels barris, no? Aleshores, és aquell punt on realment el barri batega i on realment pots conèixer la vida de barri i pots descobrir moltes coses. Així que encantat d'acceptar l'encàrrec.
Has acceptat l'encàrrec i jo crec que ho has fet molt bé, perquè per començar t'has anat una mica lluny, d'aquí per això. Has anat al Poblenou. Què t'hi has trobat, al Poblenou?
Doncs al Poblenou m'he trobat un barri en transformació, que de fet ja és una cosa intrínseca del propi Poblenou, no? És a dir, el barri que neix industrial, ple de fàbriques, que després amb les Olimpiades del 92 comença a transformar-se, comença a mirar cap al mar, arriba el 22 arroba, els que vam ser adolescents als 90, recordem amb carinyo, no?, que era una de les zones amb més marxa de la ciutat, sobretot si t'agradava la música més alternativa, però coses d'aquesta transformació, ara aquells bars i aquelles discoteques comencen a tancar, no?, perquè continua imparable aquest cercle de canvi i ara és un barri que es va transformant més cap al turisme i fins i tot cap a aquest fenomen estrany que es diu expats, que són aquests estrangers de barris... estrangers de països europeus o Estats Units que venen a treballar...
Que venen aquí...
I... Sí, uns mesos, uns anys a viure i treballar a Barcelona i a gaudir de la ciutat, sobretot amb sous que són els d'allà, no els d'aquí.
Clar, el que deies tu és com, no sé, un aspecte molt comú a tota la ciutat. De totes maneres, hi ha espais, Edu, que segueixen, no?, mantenint, que continuen amb aquest esperit de barri, no? Mm-hmm. No sé,
Sí, tant. A mi del Poblenou, de la mateixa Rambla del Poblenou, el que més m'agrada, per exemple, és el Casino L'Aliança, del Poblenou, després... L'Orxateria El Tio Che, que és una d'aquells llocs que mereixen una excursió.
Home.
Encara que siguis de molt lluny de Barcelona, d'un barri d'aquí de Sants...
Sí, cap allà, no?
Ves cap allà. I molt a prop, al carrer Pons i Sobirà, una llibreria que porta 10 anys de vida, que té 10 anys de vida, però que jo crec que ja s'ha convertit en part de l'essència mateixa del barri, que és la llibreria No Llegiu.
I tot, trepitjar-lo. Mare meva, quina bona tria ha fet, el teu convidat.
Bueno, tira pels clàssics.
Clar, és que veus, mira. Clar, jo el que estic veient és que, i el estic escoltant, és que no t'has conformat amb observar i recopilar que tota aquesta informació que ens has fet, aquesta crònica, no, del barri del Poblenou, directament has anat a la llibreria, a la No Llegiu, sinó que has arrossegat fins aquí un testimoni directe, no?
Però, exacte.
Però deixa'm dir-te, espero que amistosament, no?
Totalment. Els bons detectius utilitzen millor les paraules que no pas els punys, o sigui que l'hem portat aquí amb voluntat pròpia.
Mira, doncs espero que sigui veritat, i de fet ho confirmem ja, Xavi Vidal, propietari de la No Llegiu. Què tal, com estàs, Xavi?
Què tal, bona tarda, molt bé.
Molt bona tria, Jo ja, a partir d'aquí...
Ja podem parlar del que sigui.
De què vulguis. Ja, de quins concerts aniràs, a veure el bosc, no?
Vull dir a tots els que puguin i em deixin i la cartera ho suporti.
Exacte, aquesta és
que no són masses.
Mira, per sortir dels teus dominis i venir voluntàriament, remarquem voluntàriament, a la Fabricació pròpia, a parlar-nos no d'una llibreria, sinó de tres. Perquè, clar, la No Llegiu ha anat reproduint-se i ara no només teniu el local del Poblenou, si no m'equivoco, sinó també la del Clot, fins i tot teniu una Palafrugell... Clar, això vol dir, Xavi, que les coses us estan anant força bé, no?, aquests 10 anys de vida.
No tinc sou d'expat, encara.
Encara, l'important és l'encara, aquí.
No, té a veure amb la cançó, no surrender, no? Vull dir que algun dia igual arribaràs a... no ho sé, tant me fa això del tema del sou, sempre i quan es pugui pagar a tothom a final de mes.
Sí.
I després que jo sempre he dit que vaig crear la llibreria, naturalment per guanyar-me la vida, perquè és un negoci, no? Però que abans de guanyar-se la vida, no ho sé, alguna contribució a la comunitat ha d'haver-hi, no? Allò que diuen quan les empreses han de tenir missió, visió i valors, a mi interessa molt la banda dels valors. No? I crec que la llibreria, quan la vam obrir fa 10 anys... amb un atac d'inconsciència sense precedents, no? Perquè era l'única manera d'obrir una llibreria. Doncs ha anat fent el seu camí. Jo em vaig imaginar un tipus de llibreria en el qual hi passessin coses, no? Això que diuen que els catalans fem coses. Doncs a la llibreria fem moltes coses. Totes relacionades amb la cultura, totes relacionades amb la lectura, o no, eh? Però que hi passin coses.
De fet, si volíem començar aquesta secció amb tu, era perquè per mi representa la noia Giu una de les pioneres d'aquest fenomen, d'aquest miracle que podríem dir que ha passat a la ciutat de Barcelona i altres localitats, és de tenir tantes llibreries de barri i tan bones. Precisament, quan vas començar, ara ho deies, fa 10 anys, tenies almenys una mínima intuïció de que això podia passar? Havies vist que hi havia aquesta tendència o era realment llançar-se a la piscina?
Jo, això anava per intuïció, com totes les coses, no? Jo me'n vaig adonar que tu anaves a les llibreries del centre de Barcelona i a les llibreries del centre de Barcelona hi havia una cosa que es diu llei d'arrendaments urbans, que el que va fer va ser que gent que estava pagant un sou, un lloguer antic de 400 euros, de cop i volta li deien que d'aquí 2 mesos passaria a pagar-ne 8.000 o 9.000. Mm. Això una llibreria no ho suporta. Mm-hmm. És impossible. Per tant, al centre de Barcelona només hi havia terreny, per dir-ho d'una manera, per les grans cadenes o per llibreries ja molt consolidades, però totes elles grans, com la Central o la Laia, que a mi continuen semblant dues llibreries no magnífiques, sinó... Jo crec que de les millors del món.
Són esplèndides, no?
De les millors. En tots els sentits. És a dir, jo crec que les llibreries no són llibreries. Les llibreries les fan els llibreters i les llibreteres. Mm. Això per començar. I tu vas a la Laia i vas a la Central i saps que tenen una oferta magnífica, que tenen una oferta diferent, no? Que tenen tots els llibres, però que la manera de plantejar les coses doncs, és diferent. I a mi m'agrada molt el concepte de l'AIE i de la Central, però que això era impossible obrir un centre de Barcelona. I, per tant, s'estava produint un altre fenomen també, que és que la papereria libreria de tota la vida en els barris, que és aquella que acostuma a tenir bestsellers... Doncs aquesta... què passava? Que la gent que la regentava era gent gran i ja jubilaven. I quan es jubilen, ningú agafa de traspàs una papereria llibreria.
Sí, no? A més, ara que els diaris en paper no es venen. És a dir, que
sí, clar.
Diaris, també revistes...
Vull dir que al final... No, i al final aquestes papereries llibreries vivien molt també de i algunes continuen vivint, de la papereria, sobretot. És a dir, del compàs, del llapis, del bolígraf, del quadern d'exercicis, dels crius. I això també, clar, han vingut altres actors grans amb una competència de preus impossible, no? Mm-hmm. Per tant, quedava com una mena de llim allà al mig, que dius, home, igual, no ho sé, jo vull fer una llibreria, però a banda de per vendre llibres, jo vaig fer la mili encara. I es deia allò de, usted valor se le supone, que era muy suponer. I vaig pensar, dic, bueno, doncs mirarem de fer el...
Va, ho fem, no?
Fem-ho. Va, tira. I amb tota la inconsciència vam començar. Val a dir que el primer any va ser duríssim, però en canvi jo el recordo duríssim per horaris, perquè jo obria tots els dies, de dilluns a diumenge, matí i tarda. I estava jo sol.
I ho feies tu sol?
Sí, però clar, era un negoci.
Clar.
Començaves. I en fi, vull dir que vam anar fent, i amb les activitats culturals, doncs la gent va començar a veure'ns, treballàvem molt el tema de comunicació, amb xarxes, i bueno, en fi...
Però he dit una cosa, perquè és que la No llegiu de Poble Nou no és una llibreria qualsevol, no?
No,
perquè
no.
Clar, el Xavi, o sigui, està bé, no? Sabeu els inicis, però anem-la a presentar una mica.
Sí, jo crec que només entrar-hi, fins i tot abans d'entrar-hi te n'adones, no? Perquè primer va començar en un altre local, més petit, al carrer d'Amistat. I aleshores, després, com se'ls va quedar petit, es van traslladar a un local de tres plantes que ha conservat part de l'estètica, part de la decoració i també el rètol exterior del negoci anterior, que es deia Juanita, i que era un negoci de moda per dones, no? De confecció, que a mi em recorda una mica aquesta sèrie...
Aquest vol recordar.
Aquesta sèrie que fan a TV3, no sé quan, als estius o no sé quan, que no
sí.
he vist.
No has vist,
no? Però he vist anuncis, no?, que es diu El paradís de les senyores. No sé
Home!
Si l'has vist, Xavi.
No l'has vist.
Tu no l'has vist? Aquí tampoc l'hem vist, eh?
Doncs que és una no sèrie vist, com no? d'Itàlia, dels anys, no sé, 20, 30... No, 20, 30 no. De 50, deuen ser. I que no, que vesteixen a les senyores amb glamour, no?, i amb elegància. I és una mica, a mi em recorda una miqueta el que és el teu local, la Juanita, que... Tothom hauria, només per fer-li una ullada, jo crec que...
Ja val la pena, no?
La Juanita té ara mateix... No ella, sinó el negoci de la Juanita té 104 anys.
104 anys?
Va començar com una merceria petitoneta l'any 1920, en el mateix local on està ara, però no era així el local, era una cosa normal. Llavors després va desplaçar-se, se'n va anar al carrer Maria Aguiló i anys més tard va tornar. I als anys 70, el marit de la Juanita... que era enginyer i tot plegat, li va fer un regal a la seva dona, que és tenir una boutique parisina. No? I llavors tu arribes allà i et trobes una façana amb un edifici de tres plantes, amb uns lletrons enormes que posa Juanita, amb rajoles d'aquelles de color verd, tot molt kitsch, molt d'època, no? Que és el que... I llavors a dintre... Ells, tant a les tres plantes, hi havia moquetes, i llavors nosaltres hem conservat a la segona planta tal com era, només hem posat una pantalla d'aquestes que es pugen i es baixen i un projector, i la resta hem conservat els mobles, i hi ha armaris rodons.
Armaris rodons? Ostres, ha fet un viatge a la infància,
sí, sí.
Però...
Armaris rodons, sí. ara tot és recte.
Clar, no? Tot quadrat.
I moqueta, i amb provadors d'aquests de pòdium. Perquè la gent es pujava allà, perquè allà, és a dir, mig barri de Poble Nou que s'ha casat, han fet els vestits de casament, els han fet allà.
Clar.
Es feia la Juanita i tot el seu equip. I ells continuen. De fet, jubilant ara, han traspassat un altre local que tenien, el carrer Lope de Vega, però ells van deixar aquest local l'any 2015. I jo quan hi vaig anar-hi vaig parlar amb ells... I aquestes són les coses que jo sempre poso en valor, no? Amb els temps en els que vivim, en els quals tot és treure benefici de l'especulació urbanística i de tot plegat, la família de la Juanita, els Ibáñez, vam parlar i els vaig dir, home, m'agradaria llogar aquest local, no sé què demaneu, però són tres plantes, enmig del Poble Nou, al costat del mercat. I ells van dir, no, parlem-ne, perquè nosaltres el que volem és que això sigui alguna cosa que repercuteixi sobre el barri. Això que t'ho diu un propietari. No? I llavors ens vam posar d'acord. Ells cobren un preu just i jo pago un preu que puc pagar.
No? I aportes valor al barri. Vull dir, és que això
i
ja
aportem
és...
valor al barri i tal. I ara hem renovat per 10 anys més el contracte i estem tots molt contents. I una de les coses que els vaig dir, dic, jo si vinc, recordo com van venir els de les obres, que van... venir i tal, i a la segona planta van dir, bueno, aquí, us traiem tots aquests armaris, tirem tot això a terra, la moqueta... Dic, no. Dic, aquí ha de venir algú que netegi tot això. Que ho netegi. Diu, home, però no vols una llibreria? Dic, sí. Diu, però si els armaris són rodons, la moqueta, com posar... No us preocupeu. Però aquí ha de quedar-se la façana, ha de quedar-se els elements...
L'estètica, no?
Perquè la memòria...
Sí.
És a dir, l'estètica també és memòria. I la memòria comercial dels barris jo crec que és molt important. I per tant, tu pots canviar el que estàs fent, però, home, si tens una mica de respecte per la memòria, trobaràs que allà hi ha tot un valor.
I tu t'hi has perdut, no?, per la No llegeu.
Home, i tant, i sobretot recomano la segona planta. Jo crec que la segona planta és la que més es veu aquesta estètica, que és on hi ha els emprovadors, no?, on hi ha les cadires, i és on feu també xerrades i cursos, no?
Això és el que dèiem de les activitats, no? A la primera llibreria, al carrer Amistat, teníem 80 metres quadrats d'una sola planta, i clar, quan feies activitats, la gent estava molt bé, però la gent llavors passava per allà, mirava, ui, no, està ple, no entro, no compro llibre.
Clar.
Per tant, perdies vendes.
Veus, aquí es nota també una mica d'intuïció i de nas, eh?
No, clar, clar. Sí, ara ho fem a la primera planta, una primera planta on també tinc molta intuïció de negoci i de nas, perquè tu saps que a la primera planta el 70% de l'oferta de llibres són de poesia.
Mira!
Que és... com tothom, la gent no ho sap, però és el gran negoci.
La poesia?
La poesia és un negoci espectacular. Tenim una de quartos de la poesia.
Ja veus els poetes, no? Allà que viuen... Vinc. Que viuen.
La gent entra i demana, posa'm en 25 de cop! Però és el que m'agrada.
Però és això. És vull dir, potser no és, no? No sé, Edu.
Sí.
El que el públic, no? Mainstream, no sé si es diu així, però que demani, però si a tu t'agradés la teva passió...
I tant, i a més el que això fa és que és posar en valor la feina del llibreter, que a cap i a la fi és el més important d'una llibreria, és el que fa la diferent, única i original. Aleshores, Xavi, quin creus que és el toc personal que porta la noia Giu? Què diries que és allò que la diferencia de les demés?
Jo això de diferenciar-me de les demés, no, jo crec que cadascú té les seves coses, eh? No diré les bones i les dolentes, sinó que les seves.
Mm-hmm, sí, clar, la personalitat pròpia.
Jo des del primer dia vaig dir que jo volia fer activitats culturals, que a mi m'interessava que allò fos un centre neuràlgic des del punt de vista de la dinamització de la lectura. A mi m'agraden un determinat tipus de coses, però la lectura, cadascú busca en la lectura coses diferents. I per tant, jo crec que una de les coses que sempre he dit és que nosaltres hem de tenir respecte per als gustos de la gent. A mi em ve algú i em demana un llibre que a mi ni fu ni
clar
fa,
que no.
I puc no tenir-lo, però li demano, i no tinc cap problema, en la qual cosa trenca amb aquella imatge històrica dels llibreters del franquisme, que tu anaves i demanaves segons quin llibre i et miraven amb una cara com dient, que això vols? Vull dir que... Per tant, jo crec que això les llibreries ja avui ja ho tenen, és a dir, la majoria de llibreters i llibreteres tenen el coneixement... dels diferents perfils de públic, i per tant nosaltres hem intentat apostar per un tipus de literatura o per apostar per un tipus de gènere, per apostar per un tipus d'autors i d'editorials, no? Però això no vol dir que no tingui cap prejudici ni perjudici sobre el respecte de gènere. I per tant, el respecte és una cosa molt important.
És molt important, però tu com a llibreter, jo crec també, no, jo sempre m'ho he pensat això, de que els llibreters tenen aquest punt de psicologia, no? Mm-hmm. Que quan ve el client és a veure què vol, no? Què li puc oferir? No sé si teniu com una mena d'intuïció, no? De dir que, vull dir, si es deixen portar, si no... Com és aquest tracte?
Depèn. Hi ha gent que entra i no vol saber res. Mira, agafa el llibre i marxa. Hi ha gent que entra com si li anés la vida, perquè resulta que s'ha obligat de comprar el llibre de regal per algú, i entra i diu, dame algo, saps? Vull dir, que el que sigui. Home, a mi m'agrada molt el diàleg amb la gent. I, per tant, l'única manera de saber què necessita el lector o la lectora és parlar amb ell. Saber què li agrada, saber què ha llegit, saber en quin punt... La lectura no deixa de ser un estat d'ànim. És a dir, jo no em puc posar a llegir poesia si estic supertens. No? És a dir, necessitaria alguna altra cosa. I, per tant, és buscar l'estat d'ànim. Jo sempre poso l'exemple d'una lectora que ve sovint a la llibreria i un dia va venir i em va dir, diu, escolta, vull que em recomaneu algun llibre i tal. I jo li vaig dir, home, ja li recomano. Diu, no. Diu, avui tu no.
Ah.
Diu, avui millor la Laia. Diu, tu em recomanes molt bé. Diu, però jo ara estic en una etapa a la meva vida que estic una mica... I jo necessitaria una cosa més... Diu, i a tu t'agraden més les coses de...
Més intenses,
no? I és divertit, perquè al final ens acabem coneixent tots. A mi, per exemple, quan em venen els comercials i em diuen, no, el mes que ve sortirà el llibre d'aquest tal Eduard Palomares i tal.
Que és molt bo, eh?
Que és molt bo.
És molt bo, eh?
Però és que jo, ja estic pensant en la gent que ha comprat els dos primers i dir, ah, mira, és a dir, tenen cara. És a dir, els seus lectors a la llibreria ja tenen cara.
Ja tenen, clar.
saps? I això és...
Són molt macos, tots.
Escolta, Xavi, mira, aprofitant que ens queden res, pocs minuts, però jo crec que, no sé, Edu, si tenim el Xavi aquí, li podem... Què et sembla, tu, amb els teus dots de...
No, home, ja,
de detectiu?
Ja que ha vingut, que treballi una miqueta.
Ah, això mateix.
Ai, aviam.
Que treballi, precisament, com dèiem això, la seva art psicològica de recomanar, ens agradaria que ens recomanessis alguns llibres, començant ara, ja sabem que estem a la onada pre-Sant Jordi, per tant, segurament ara estarà rebent centenars de novetats, però no sé si sabries destacar, ens podries destacar alguna novetat que creus que valgui la pena entre tota aquesta mar apunta de llibres que estan arribant ara, alguna cosa que destacaries?
Depèn, per fer què? Això que dèiem ara, no? És a dir...
Vinga, va, estic molt estressat a la feina, això de preparar la secció aquesta m'ha deixat baldat. Una cosa així que em posi de bon rotllo.
Le Maître.
Molt bé.
El silenci i la còlera, que acaba de sortir ara, i que és una... Le Maître és un autor francès que feia novel·la negra, que té molt èxit com a autor de novel·la negra, però ha deixat d'escriure novel·la negra ja, i llavors fa uns anys va guanyar algun curt amb un llibre que es deia Ens veiem allà dalt, que és una mena de novel·la realista picaresca, i que és la primera, no?, d'una sèrie... Ell diu que vol fer 7, 9 o 11 llibres seguint la història de França a través de molts personatges. És un tio que té... molt mala llet amb els personatges, els maltracta tots, no? Però és que tu estàs llegint allò i és com llegir-te un Mendoza en francès, no? I és la història.
Està bé, no?
I és la història, és superentretingut, el teu a més és un narrador absolutament formidable.
I un autor comodí que tinguis, quan no sàpigues copsar molt bé la persona que tens davant, alguna cosa que puguis recórrer?
És que hi ha diversos comodins, no? Perquè, per exemple, va sortir aquesta noia... imagina't, soc llibre, no recordo el títol, però Lliçons de química. És una novel·la que funciona molt bé tant per lectors com per no lectors. És a dir, gent que no llegeix habitualment agafa Lliçons de química i s'ho passa bé. I gent que llegeix habitualment l'agafa i també s'ho passa molt bé. Lliçons de química, està publicat per Salamandra, també és una novel·la fantàstica.
Molt bé, i per acabar, un clàssic que creus que tothom hauria d'haver llegit i que millor que es dediqui a ell i no que compri les novetats que ens venen.
Una, qualsevol clàssic. Sempre. Però damunt de les novetats, qualsevol... Que a mi quan em diuen, la taula de les novetats on la tens? Dic, tu has llegit tot?
Visita primer la taula dels clàssics,
no? I em diuen,
no,
i llavors em diuen, no. Dic, doncs llavors qualsevol cosa que agafis que no t'hagis llegit serà una novetat per tu. Dostoyevsky serà una novetat per tu.
Això és veritat.
Però jo, a mi el que m'agradaria... Bonnie Garmus, perdona, sí, gràcies. Bonnie Garmus és l'autora de Lliçons de química. Que no és un clàssic.
T'ho anava a dir.
Que és bastant contemporani, des de l'any passat.
Els clàssics, no, que deies.
Jo sempre faig una broma que dic, vols treballar a la No Llegiu? Sí. T'has llegit El mestre i Margarita, de Bulgakov?
Sí?
No pots treballar.
O sigui, aquest és el filtre per...
A mi és un llibre...
I per què?
Perquè és un rus que no és rus, perquè és un rus de ciència-ficció, perquè és un rus contra el poder, perquè és un rus dels anys 30, perquè Bulgakov és una autèntica bèstia narrativa, perquè té escenes... realment estàs llegint i penses si estic veient aquí una pel·lícula, no? Però hi ha bruixes, hi ha el dimoni, hi ha Moscou, hi ha el dimoni que vol fer una gran festa, una gran aquelarre a Moscou, escenes de gent sugestionada al Bolshoi, del teatre del Bolshoi, que està allò absolutament... o sigui, la gent està sugestionada i tothom acaba nu. En fi, una autèntica bogeria de llibre amb personatges meravellosos.
Bé, doncs mira, ja ho sabeu, si voleu treballar a la No Llegiu, Edu, ja sabem què
exactament. I si voleu llegir un bon llibre, també sabeu.
El mestre Margarita Bulgakov.
Xavi Vidal, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres. Propietari
de les llibreries No Llegiu, que jo crec que la pregunta també és obligatòria, no? Si, que en són tres ja, no?
Són tres i hi haurà quatre.
N'hi haurà quatre o no?
Bé, silenci...
Aquest silenci administratiu...
És un silenci que la gent no el veu, però és una cara com dient, i jo què sé?
Bueno, pues mira.
Per tant, no ho descarta.
Això?
Jo, escolta, jo fa un any estava tranquil·lament fa un any i mig, estava tranquil·lament i vaig treure una trucada i em van dir, escolta, no, és que no hi ha llibreria per la Frugell, a veure si volguessis i tal. I vaig dir, per la Frugell, què vaig a fer jo, per la Frugell?
I mira cap allà.
I mira.
Gràcies, Xavi, per haver vingut. Edu, moltes gràcies. Et podem entabanar un dia més o no?
I tant, sí? I tant que sí.
Ens portes una altra llibreria. Ja tens pensat cap a on ens portaràs o no?
Ho tinc pensat, però això és secret professional.
Ai.
S'ha de mantenir la discreció.
Com a bon detectiu.
Exacte.
Gràcies, Edu, gràcies, Xavi.
Gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Va, 3 minuts que passen de 5:45 de la tarda. Seguim avançant aquí al Fabricació Pròpia. Harke, haig de sortir un moment.
Què vols dir, que has de sortir un moment?
Haig de sortir un moment.
Surt.
Bueno,
doncs surt.
Surt, marxa.
Greu o no? A l'Estèria fa cara de què ha passat, de neguit, no? És com si estigués mirant una pel·lícula.
Bueno, un neguit força contingut, eh?
Sí.
Tampoc se la veu gaire nerviosa. Sí. Què necessites?
Va. No, va. No,
necessites un... Què necessites?
T'has de quedar.
Quanta estona necessites?
No, ràpid.
Va ràpid.
Sí. No, però fem una cosa. És que avui hem parlat de molts llibres, que m'ha agradat molt.
Sí?
Hem parlat amb l'Araceli.
I ara estaves també molt ben acompanyada.
Sí, i uns llibres, unes recomanacions meravelloses.
Home,
a més a més, t'estava fent.
El Xavi Vidal. I heu estat a la... No llegiu o no?
Jo sí, a la del Clot.
No.
Pot ser que n'hi hagi una al Clot?
No. Correcte, n'hi ha una al Clot, una a Poblenou, que és la que ens ha parlat més, que hi ha, tu, Harke, t'agradaria, la Juanita, molt xulo. O sigui, hi ha una segona planta que ens han recomanat, que l'hem d'anar a veure.
És que un dia hauríem de fer, bé, vosaltres ja en parleu. És que hi ha unes llibreries meravelloses, ara n'ha obert una també, exclusivament amb llibres de parla anglès, és a dir, anglesos, que és fantàstic, i es fan uns cicles de lectura, uns clubs de lectura, presentacions de llibres per totes les llibreries de la ciutat, no només aquesta, sinó moltes, que és espectacular i que, cosa que no tenen moltes altres ciutats. Per tant, ho hem de posar en valor i treure una mica de pit.
Una ciutat de llibres, Barcelona.
Sí, mira, sí. És que ja aquest és l'objectiu que té l'Edu Palomares, per tant, estarà un cop al mes amb nosaltres i ens farà doncs, aquesta crònica de la ciutat a través dels llibres i a través de les llibreries. La no llegiu, jo me la tinc apuntada i també vull anar a prendre l'orxata al Tio Che.
Aquest
sí que el coneixeu.
Això és un bon pla.
Aquest sí que el coneixeu.
Anirem al Tio Che.
País petit.
Escolta, és aquesta secció que feia jo abans d'arribar aquí.
Ai, sí, clar.
Que continues fent.
I que continuo fent aquesta secció.
Que, clar, pobre, al final ens dirà, bueno, va.
No. Demanarà un extra, Mercè, a final de mes.
No. El demanareu vosaltres per aguantar-me.
Això mai.
Més.
Mai.
Això és maco, que tirant aquesta manera de piropos.
Floretes.
La qüestió, per si no ho recordeu, viatgem per diferents poblacions de Catalunya. I avui us porto una sorpresa.
Ai, colla.
Sí.
Per què?
Ai, sí,
mira que ens agraden les sorpreses.
Una petita sorpresa, perquè si us en recordeu, la setmana passada vam viatjar fins a les Borges Blanques.
Sí, home, i tant.
Allà vam fer...
Ens la vas colar, eh?
El tenis de taula.
Exacte, el tenis taula, les Borges Blanques, que hi havia també Francesc Macià, tenia relació amb les Borges.
Quin era el fake de Borges Blanques?
El fake de les Borges era la televisió. La televisió i la ràdio.
No existia, que era Tele Borges o...
Jo us vaig dir que era Televisió de les Garrigues i és...
Era Televisió de Borges.
Borges. La qüestió és que vaig fer periodisme d'investigació la setmana passada i em vaig interessar pels concejals, es diu així, no?
Els regidors.
Exacte, concejals i les seves propietats. I ens vam trobar amb l'alcalde que ens va robar una mica el cor.
Oh, i tant. Ai, del sí, tot. Jo me'n recordo tot. Que tenia un nom que em va agradar i més del càrrec i tot el que feia.
Tot,
que
tot era ell. Bé. Era tot ell. Bé.
El Josep Ramon Ferran, alcalde des de l'any passat de les Borges Blanques.
Ai, la Mercè hi aplaudeix.
Bravo. Hi aplaudeix.
Ja m'agrada.
Bon dia, alcalde, no. I gràcies per atendre'ns al Fabricació Pròpia.
Bona tarda.
Hola, alcalde!
Tots drets.
Bravo.
No sé si ho has sentit, la setmana passada vam parlar de les Borges Blanques, aquí en aquesta secció. Parlem de diferents pobles de Catalunya i de les seves curiositats. I et direm la veritat, et vam estalquejar una miqueta i ens va agradar molt que fossis bomber.
Sí, oh, i tant.
És certa aquesta informació?
Això mateix, sí.
Veus? Bé, alcalde.
A nosaltres ens encuriosia una mica com es compagina la vida d'il·lustríssim amb la de bomber.
Això és veritat. Sí.
Com es fa, això?
A veure, de fet, des d'aquest juliol estic en excedència, però... Ah. Però la cosa va de pagar focs igualment.
Exacte. És exactament...
Bon dia, alcalde.
No canvia gaire. Apagues focs a un lloc i apagues focs als altres. Més a més, també hem llegit que ets pagès. També estàs d'excedència de pagès o això ho continues fent?
No, això el que faig honestament és acompanyar de la millor manera que puc a mon germà. Qui porta la terra, sobretot, és mon germà.
Que,
això està bé.
Que ara segueix actiu.
També deu estar...
Com ho teniu, això, la revolta pagesa, Josep Ramon?
Com ho tenim?
Sí, com està?
Doncs tot damunt de ball està. Amb moltes veus que miren que s'han de mirar de com passar per posar sobre la taula demandes que difícilment poden respondre a tot el sector, perquè al final estem parlant d'Amazon per una banda i de la llibreria de barri per l'altra. És a dir, no tots els pagesos són els mateixos.
Correcte.
Que tenim en present. No és fàcil compaginar unes demandes d'uns i dels altres.
Home, jo et diria que si t'hi posessin a tu al capdavant, la cosa se solucionaria
segur.
Ràpid. Tal com ens ho has explicat ara. Una cosa que ens va agradar molt de les Borges, que vam parlar la setmana passada, i que crec que també és una notícia important ara mateix, és el club de tennis taula, la Noli Les Borges,
sí.
Que ahir va quedar subcampió de la Copa del Rei, pot ser?
Sí, pot ser. I de fet que ahir que és subcampió quasi bé que és l'excepció, perquè és un equip que... És un club que és una absoluta referència a nivell estatal, però també europeu.
Clar. O sigui, portava 2 anys guanyant la Copa del Rei.
Sí. I a més, és un club que sempre ha cuidat molt tota la qüestió social, també. Mostra una sensibilitat en l'àmbit social, diguéssim, que és admirable, és absolutament admirable.
I avui hi ha molt desànim al poble o se celebra igual per haver quedat subcampions?
Hi ha aquell punt de desànim per part de l'aficionat al tenis taula, que és normal, que s'entén perfectament, però bueno, són gent també que han mostrat un trem que suposo que la derrota d'ahir no els pot fer res més que animar a continuar.
Home, clar, i vindran més victòries sense cap mena de dubte. O sigui, el Club Tenis Taula de les Borges és un club consagradíssim.
Clar, perquè, alcalde, deixa'm apuntar, Cesc, que clar, vau perdre contra el Córdoba, que també és una potència pel que fa a l'oli. No sé si una cosa va lligada a l'altra.
Sí, una cosa va lligada a l'altra. El que passa és que són divisions diferents, ho diu així. Diguem, Córdoba juga amb uns nivells, per dir-ho així, de quantitat, no? També de qualitat, però sobretot també de quantitat, que la comarca de les Garrigues, les Borges en particular, no hi juga.
Vosaltres esteu, entenc, a una categoria molt superior, no?
No, tampoc no és això. Doncs.
El pot petit però... i a la bona confitura, Marginet.
Nosaltres tenim el repte ara mateix des de les Borges de la comarca d'obrir-nos al conjunt del país i esdevenir com a Borges, com a capital de l'oli, doncs referència a tot el país.
Alcalde, la setmana passada també teníem un tema que ens ballava al cap, que era el tema dels setrills. Vosaltres, és a dir, els experts, i vostè com a alcalde, com a autoritat en la matèria, quin tipus de setrill creu que és el millor per servir l'oli precisament de les Borges?
El que ragi bé.
És que n'hi ha de molts tipus, eh? Jo no sé quin és el més adequat.
Sí, jo personalment no em complico massa la vida, perquè a vegades... I me conformo amb aquell setrill tal qual, que ragi bé. És a dir...
Però de vidre o més de metàl·lic? Vidre amb d'aquell que té la part aquella pernodegotal, que té el sorodal? Clar, és que hi ha moltes varietats, alcalde.
Jo personalment me conformo amb aquell que no gotegi.
Val. I si no directament, de l'ampolla, tu.
Ah, també, clar, que aquella sí. Gent en té molta, clar.
Ja que parlem de l'oli i de les Borges, va, què no ens hem de deixar de parlar de les Borges? Què destacaria l'alcalde del seu poble?
Ara.
Doncs a les Borges destacaríem, per exemple, l'Espai Macià, que és un centre dedicat a la figura, al pensament polític, a la trajectòria del president Macià. Clar. No cal dir tot el que té a veure amb la cultura de l'oli, amb el patrimoni de pedra seca lligat al cultiu de l'oli. I també voldria reivindicar les Borges com la porta d'entrada a la comarca, una comarca que és molt diversa i poc coneguda pel conjunt del país, no? Precisament que practica o està centrada en un tipus d'agricultura que és el que deia abans, poc compatible amb segons quines reivindicacions que es posin sobre la taula més lligades o que afavoreixen més a l'agroindústria que no pas precisament a la pagesia que tenim aquí, en aquesta comarca.
És una comarca que reivindica la terra, per així dir-ho. Alcalde, deixem que vagi a fer funcions d'il·lustríssim i d'alcalde.
Bueno, apagar focs.
Apagar focs, com diem. Moltes gràcies, Josep Ramon Ferran. Que, per cert, et diuen Josep Ramon o Ferran?
Josep Ramon només me'n diu ma mare quan està enfadat.
Ah, això, sí, aquest és un clàssic. És un
pues
clàssic.
Jo li he dit Josep Ramon, només començar. Eh?
Sí, doncs com la seva mare.
Com sa mare, Josep Ramon. Ai, fill. Doncs moltes gràcies per aquesta connexió. Ens ha agradat molt, eh?
Perfecte, a mi també.
Vinga, què vols, que vingui un dia,
home,
Josep Ramon?
Sí, mira, Josep, sisplau.
Josep, ja ho he dit com sa mare. Josep Veus? Ramon, fes el favor de venir a Barcelona.
D'acord.
Vinga, va, gràcies, vinga, una abraçada. Gràcies.
Salut, vinga. I no sabria
dir res més. Per això està bé. Jo crec que, mira, ara estava parlant amb el Ferran des de la Peixera i dic...
Hauríem de parlar amb els alcaldes de tots els pobles que hem fet.
Eh que sí? Una sí, mica?
Sí, va. A mi em sembla bé. A mi, a tu et sembla bé?
No? A mi em sembla perfecte, perquè és que... Bueno, després ja ho explicaré.
No, és que, i a més s'aprenen coses maques.
És que aquí tenim un problema que els de Barcelona ens costa sortir de la panadella.
Ara, totalment, ens costa sortir
això?
I poder parlar amb alcaldes d'arreu del territori, de cop, sí. Buf.
I diu, però per què ho dius això de la
panadella? Per què ho dius?
Perquè és que divendres tenim una entrevista molt interessant amb un escriptor que és una d'aquelles plomes que ens agraden aquí al Fabricació molt. Pròpia. I jo crec que tindrem una conversa, Mercè, ens hem de preparar tots plegats perquè és una persona més que parla amb titulars.
Parla amb titulars.
Té frases fantàstiques, com per exemple que l'any 1992 Barcelona amb els Jocs Olímpics va guanyar el món, però va perdre Catalunya.
Oh!
Aquesta és dura, eh? Aquesta és
terrible. Com aquesta, n'hi ha moltíssimes que, bé, sí, ens posen una mica a lloc.
Francesc,
de qui estem parlant?
No,
de qui estem parlant?
Es diu Francesc.
Ah, com? És que els Francesc sempre, eh?
Digues de qui estem parlant.
Digue-ho tu.
No, el Francesc Canosa estarà amb nosaltres, el periodista i escriptor, que justament doncs, aquesta setmana, com que ara parlàvem amb el Josep Ramon Ferran,
i pagès, eh?
I pagès, important també. Bueno, també ens...
Qui és pagès té una altra manera.
Sí. Oh, i tant.
Hi ha una cosa, una saviesa, que va més enllà de qualsevol llibre.
I justament per connectar encara més, Francesc, amb aquesta revolta pagesa, doncs acabarem la setmana conversant amb en Francesc Canosa.
Oh, i tant.
Ara, cap on ens esportes? Perquè de Borges Blanques fem un salt.
De les Borges Blanques tornem a agafar l'eix i ens n'anem a la Bisbal.
Toma.
No, espera. Ojo. No, aviam, no. Aquest Bisbal, no, per favor, aquest no.
Que ens, no, li cap a... no?
No, perquè aquest ens va trencar el cor quan va deixar la Xenoa.
Sí,
no, estem parlant de la Bisbal bona. Ah. No la Bisbal de l'OT, no. És la Bisbal de l'Empordà.
Anem-hi.
Som-hi, pugem cap a la Bisbal.
Anem-hi, cavallà.
Fa molta calor sempre a la Bisbal, eh?
Sí.
Ui!
Bueno, és l'Empordà. L'Empordà fa calor.
Sí, sí, és aquest poblet d'interior. Mare meva.
Que no estan regats pel mar.
Oh, no.
Perquè el mar dona aquesta mica d'humitat.
Com m'agrada això, que no estan regats pel mar.
Ni pel canal d'Urgell.
És ferm, és ferm.
És que els Francesc són poetes.
Sí,
com
sí,
el Francesc Canosa, el Francesc Marginet, Francesc Macià, segurament també, el Garriga.
Ai,
el
Francesc.
Bé, ara sí, la Bisbal de l'Empordà, capital de la comarca, capital del Baix Empordà. Epa!
Què ha passat aquí? Una
monedeta, és que és l'Empordà, és que és la terra de rics.
Ah!
Sí, epa! Mira, 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 una altra.
De la ceràmica.
I si sacseges una mica...
Que en surten més, eh?
Ja, epa!
Mira! Ui, com cau! Quina força!
Bé, de fet, no és terra de rics, és la platja dels rics, eh? I dels pescadors que s'han fent rics a base dels rics que han anat a estiuejar allà. Però la Bisbal és diferent perquè, vaja, vaja, aquí no hi playa,
no.
Eh? Com dèiem, sinó que està en la plana empordanesa, al peu de la serralada de les Gavarres. La Bisbal és la capital, però amb 11.190 habitants, no és ni de llarg la ciutat més gran de la comarca.
Mm.
No, no, no. La superen fins a 6 municipis.
Imagina't.
Imagina't, i és capital, eh? És capital. No cal
I com pot ser això?
No cal ser gran, clar. Cal ser capital. Perquè un bon dia algú va dir, sou capital... Ho van fer amb els ulls tancats.
Tu, la Bisbal.
Vosaltres.
Va.
Per tant, és el 7è poble més poblat. La superen per poc Sant Antoni de Calonge i Platja d'Aro. Per cert, Sant Antoni de Calonge crec que és poble de llibres. Això en parlarem un altre
Calonge.
Dia. Calonge. Calonge, perdoneu.
Calonge.
Bueno, Calonge i Sant Antoni.
Clar, que porta discussió.
Porta discussió. A més distància també hi ha Torrella de Montgrí, que també és més gran.
Preciós.
Palamós.
Sí, la gamba.
Sant Feliu de Guíxols i la més poblada de totes, amb 23.045 habitants, que és Palafrugell.
Amb l'esclop d'un pescador...
Ara, maco, ferm.
M'he fet una barca xica...
És maca, aquesta manera.
Escolta, i no hi ha més gent a Platja d'Aro? Ara qui m'ha sorprès?
No. Platja d'Aro i Calonge
però
estan... Tal,
Platja d'Aro, vilatans que són de Platja d'Aro, et refereixes a l'estiu, que potser fa com un...
Mira que és bona aquesta dada, Mercè.
Fa com un boom, no?
Clar.
Perdona, que no llegiu també a Palafrugell, eh?
Pues estem connectadíssims la no llegiu avui. A Palafrugell, potser és per això que hi ha tants habitants a Palafrugell.
Que van allà.
Saben que hi ha la no llegiu. Palafrugell, capital de l'Havanera, eh? Però la Bisbal, capital de la ceràmica.
I tant.
Què és més? Qualsevol de les dues ens està bé.
Sí,
un dia són més de ceràmica i l'altre de Havanera.
No són ni millors ni pitjors, són diferents.
Cas Colosseu com els de Manlleu. I per què és la capital de la ceràmica? Doncs un poble que té 35 tallers de ceràmica en actiu no pot ser altra cosa. 35 tallers de ceràmica.
Això n'hi ha més que Gràcia, que ja has dit.
Imagina't. Lo de Gràcia és una altra història. Lo de Gràcia
són... És veritat, és una altra lliga.
Però això sí que és veritat, que jo a casa ma mare, ara que com es deia, ara ja m'ha anat alçada al cel, el Josep Ramon, que deia de sa mare, jo a casa meva sempre em deien això, diu que necessitem una ceràmica, anem a la Bisbal, nena.
Clar.
Perquè és que tothom va a la Bisbal, no? És així o no, Carles?
És així. I n'hi ha per tot arreu, que passes per la carretera, hi ha aquelles botigues que tenen la ceràmica apilada fora, que són com pàrquings de testos de ceràmica, i està meravella.
Tot el Baix Empordà, tot el Baix Empordà.
I tenen nans també de jardí, de ceràmica, tenen tot el que vulguis, troben el que vulguis.
Els nans aquests...
Nans de ceràmica.
No passen de moda.
Sí, no hi ha.
No passen de moda. Un nan sempre queda bé.
Sí, ui, tant. Sempre vesteix molt un nan, de jardí.
Molt, bueno, tornem
dius,
a això que
dius. Jardí, perdoneu, sí. Que us explicava una mentida sobre la Bisbal.
Ui!
Un poble de 35 tallers de ceràmica, com hem dit, no els he comptat, però diria que n'hi ha més que a Barcelona, sense comptar Gràcia. Sense comptar Gràcia. El Terracota Museu, que és el museu que hi ha a la Bisbal, i podeu trobar els més de 500 anys d'història de tradició terrissaire de la Bisbal. Per què rieu?
Perquè això del museu, nano.
Terracota. La terracota és la terra...
Terracota
museu. Sí, ja sabem ja que és la terracota museu.
Jo crec que t'hem enganxat avui, eh?
Això té una mala pinta, Marginet.
I espereu-vos, perquè no només podem veure per tots els carrers aquesta tallers de ceràmica, sinó que està considerada una Crafty City.
Com?
Per la World Craft Council.
Craft City.
O sigui, això va pujant de to, eh?
Tenen el que vindria a ser un Òscar terrissaire.
Ah!
Sí, són els Òscars de la terrissa mundial.
Això existeix?
Sí.
Sí, Marginet, ara crec que aquí també ens tornes a aixecar la camisa.
Jo amb el Terracota Museu.
Vosaltres pues no mateixos. I atenció, perquè tanta ceràmica passa això, de vegades, que es trenca...
Ai, això ha fet mal.
Alerta.
Paula!
S'ha trencat el canti.
Mal,
el canti s'ha trencat. És el que trenquen sempre...
M'he tallat.
A l'inici de la festa major.
Mm.
Agafen un canti molt gros.
Això sí.
Molt gros, molt gros.
Això és veritat.
Sí, sí. Que t'he de dir que no.
Fan... Digues,
digues. Cada any el trenca algú diferent, algú representatiu del poble, i el fa un dels terrissaires dels 35 que hi ha al poble. Fan un càntir molt gros i diuen que dins hi ha la festa.
Ah, molt bé. La metàfora és bonica.
Exacte. I es posa tot el poble les mans amunt,
sí?
com per picar-lo, però sí? El que passa és que només el pica un. I canten i ballen el rock del càntir.
Ai, a veure com
sona. El càntir hi ha una festa.
Per Ginet. Mira, els alemanys, a la festa, al comiat de soltera, Mercè, que tu també hi vas molts, a comiats de soltera.
Sí.
Què fan? Trencar ceràmica, també.
Ja no ho fem aquí.
Trenquen plats, trenquen gots, com, tasses de vàter...
Com els italians, que per Cap d'Any tiren coses...
També?
Els mobles vells els tiren per la finestra.
Carai, tu!
Els italians!
Però sí, què vols dir que tiren els mobles? Ei,
mira!
Mira, un moble.
Paula, què et passa avui? No.
Sí, sí, es veu que fan això.
Ah, sí, no ho havia sentit
mai. Tiren mobles sencers vells,
sí,
antics...
Per fin... Ara no m'ho voldria inventar, però jo sabia això. Hi ha alguna pel·lícula que...
Demà et portaré la informació contrastada.
Sisplau, la necessito, crec.
No pateixis.
Fet i fet, us heu d'imaginar tot el poble allà ballant i cantant aquesta cançó mentre trenquen un càntir.
A veure.
I bé, i llavors ja tot el poble està de festa, i hi-hi, i ja-ja... El que, clar, permetre's trencar-se un càntir cada any...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I què fan més a la Bisbal? A veure.
Precisament a través de la terrissa i els càntirs, la Bisbal de l'Empordà està germanada amb la localitat sueca de Hogsby.
Hogsby,
que és un poblet de menys de 2.000 habitants, que suposo que per avorriment van començar a fer terrissa com la Bisbal. A partir de llavors, cada any es troben per la Fira de la Ceràmica i la Terrissa, que se celebra al voltant del 14 de desembre per Sant Espiridó.
Això és molt gran, eh?
Sí, sí.
Hi has anat alguna vegada o no? Amb aquesta...
Sí, sí, la de Sant Espiridó. Sí. És el patró dels ceramistes.
Tu hi has anat, Regà?
Hi he anat.
Espiridó. Hi has anat a la...
Hi ha nom de medicament.
No, t'ho has inventat. Bueno, i en un poble de gent tan manetes no hi poden faltar figures de bestiari popular, i alerta perquè la Bisbal diuen que tenen la segona àliga més antiga...
Oh, noi.
Sí, sí, que es conserva a Catalunya, amb 400 anys d'història. Mm. No, de fet, és la primera. El que és el segon...
Ai, Marginet.
Sí, no, el que és el segon és el drac.
Avui ja estàs una mica...
Sí, no, el que és el segon... Ja, és que ja,
saps què passa, Mercè? Com que ja el anem coneixent més...
Sí.
Ja ens costa una mica menys ja enganxar-li les mentides.
Esteu segurs?
És veritat, va, anem, va, que la Paula diu, va, aneu. Va, que estem a la Bisbal, estem fent un tot per la Bisbal. Picadet.
El drac de la Bisbal és el segon més antic de Catalunya. El primer més antic és el de Vilafranca. Almenys alguna cosa que siguin primers els de Vilafranca, pobrets. Però part d'aquestes dues relíquies tenen una geganta, entre les quals destaca la Rigoberta.
Ai, no diguis!
No m'ho treguis, això. No m'ho treus, això, guió. Què vols?
És un paper.
M'està agafant el guió.
Ah, clar, és que si no esteu atentes, clar que us l'escolo totes.
A veure, m'estàs dient que hi ha una geganta dedicada a la Rigoberta Bandini?
No,
explica'ns-ho bé, això.
No és una geganta de Rigoberta Bandini, però gairebé. Aquesta és més antiga, la van construir el 1982, i és una geganta que va amb un pit a fora.
Ah.
Va amb un pit a fora i de tant en tant en surt un raig d'aigua. I raja el personal.
I es diu Rigoberta?
Rigoberta.
No, home, per símbol.
Però...
La cançó.
No, coi, però si...
Ah, però es diu Rigoberta.
La van fer el 82.
Sí.
I ja es deia Rigoberta.
Claro.
Llavors la Rigoberta es va inspirar amb la Rigoberta.
Això no ho sabem, n'hi ha d'altres de Rigobertes.
Això t'ho estàs inventant.
O hi ha un Nostradamus del 82 que va dir...
Avui inventant. Estàs dient només mentides.
Ho sembla tot mentida, avui.
Ho està fent molt bé.
Ho estic fent superbé.
Ho està fent molt bé, ens l'està colant totes.
Hi ha un altre clàssic de la Bisbal.
A veure, Jarque, un moment, què passa?
Que no, no toquis res.
Que no hi sents.
No,
ja està, ara ja ho sento.
Tinc la capsa dels auriculars aquí al davant.
I no hi ha manera.
Ja està.
I llavors tot seran excuses de... No m'hem endevinat, perquè no ho sentíem. No. Heu d'estar atentes.
Ui, s'ha enfadat ara.
Voleu que faci un recull?
Sí,
del que portem?
Vinga, va.
Hem parlat amb l'alcalde de les... No, hem parlat de que la Bisbal no és el...
Josep Ramon.
No és el poble més gran de Baix Empordà, tot i ser la capital.
Sí.
Que hi ha molts cèntims. Que és la capital de la ceràmica, que tenen... És el Terracota Museu. Que tenen un World Craft Premi dels Oscars de la Terrissa, que trenquen un càntir, que estan agermanats amb una ciutat que es diu Hogsby i fan la festa del Sant Espiridió Perdoneu, Espiridol.
Espiridol.
Patró dels ceramistes. Parecida molt.
I la Rigoberta.
El drac, l'àliga i la Rigoberta. I ara un altre clàssic de la Bisbal, que són els seus dolços. Cada comerç té el seu dolç particular i el més famós és el bisbalenc.
Sí, boníssim.
Això sí que és
exacte,
bo.
Que és com una pasta de full amb cabell d'àngel i pinyons per sobre.
Oh,
és boníssim. Que la preparen a la pastisseria Sants de la Bisbal. El tenen patentat.
Mm. Que fa cantonada.
Això fa cantonada, sí, com totes les pastisseries del món. Però també tenen, a part del bisbalenc, tenen el rus de la pastisseria Massot, el càntir del i el mil·lenni de la pastisseria Font.
Quantes
i
coses.
Les galetes Grau Pere. Bueno, és un poble per agafar una pujada de sucre.
Tu vols que digui jo la del museu i tu dius la del...
Vinga, va.
World Craft, o
quina
no,
és la mentida?
Jo, per mi, el museu Terracota.
Ja, tio, Terracota. És que jo crec que sí que tenen un museu Terracota Museum, m'ha dit.
Però Terracota Museum? És que queda com
museu. El... Jo crec que sí que tenen un museu de la, de la ceràmica, però que no es diu Terracota Museu.
Música, no, però ho has de dir
museum,
en anglès.
Museum. Jo diria que no es diu així.
És la vostra última aposta, el Terracota?
Jo t'hi pots dir el
Terracota. Mercè, avui anem juntes amb això. Les dues creiem que... Això
tu, però no vols dir el World Craft aquest, que també sona una mica?
Dic el que vulguis.
No, digues.
Doncs va, el museu, el Terracota Museu.
I atenció, perquè...
Ai!
Efectivament, avui no heu encertat cap de les dues!
Ai, per favor.
No.
Tu deia Harky, t'havies de dir l'altre.
No, la mentida és que no estan agermanats amb Hawksby.
No, i... Ah, però això m'ho hem colat.
De fet, és Berga, que està agermanada amb Hawksby. I no sé què es dediquen, però no sé si he fet terrissa.
Ets molt difícil, eh?
Crec la fira de la ceràmica no la fan per Sant Espiridió, tampoc.
Tampoc? Doncs has colat dues o tres, avui.
Gol, avui.
Gol. Va, anem directament a jugar amb la Bisbal, per tant... Ens hi posem?
Va, som-hi.
Paula, tira. Vinga, va. Minuts finals. Si la Bisbal fos un menjar, quin seria?
Un postre, amb molt de sucre, que consistiria en una pasta de full, amb un interior de cabell d'àngel i trossets de ceràmica que ajuda a que et caiguin les dents.
Ai. Si la Bisbal fos una obra d'art, quina seria?
Un concert de la Rigoberta Bandini amb tot el públic amb el pit a fora.
I si la Bisbal fos una cançó, Cesc, quina seria?
L'Empordà interpretat per la cobla principal de l'Empordà.
Home!
Ara.
Nini.
Molt bé.
Ferm.
Que això no ho he dit, però la Bisbal, perquè això és evident, la Bisbal de l'Empordà és... La cobla de la Bisbal de l'Empordà és el seu màxim emblema.
Va.
Aviam, som-hi.
Sí, va.
La setmana que ve entrevistarem a l'alcalde, no?
De la Bisbal i
anirem
o alcaldessa.
A la Vilanova i la Geltrú.
Home!
Ah, sí?
Ara t'ha agradat aquesta. Mira, el David García, que està preparat ja per el Sense Distància, em peludeix. Nois, moltes gràcies.
A tu, Mercè.
Gràcies per aquest tomb per la Bisbal. Ferm. Ens
ferm.
Sí, país ferm.
David García, home important, aquesta setmana.
Per favor, ho podem dir o no? És l'home de Sant Boi, no?
És la setmana, oi tant. Felicitats, David.
Gran company, David García. No tenim temps per més. Demà, 2:15, fabriquem la tarda plegat, si tu vols. De moment us deixem amb l'Ignasi Miranda. Que vagi molt bé. Fins demà.